Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar, un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar amb nosaltres Tomàs Fuentes. Benvingut, Tomàs.
Hola, gràcies.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, sí, sí.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen al llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res?
Res de res.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Un focus t'il·lumina. Davant teu, en la penombra, s'entreveuen centenars de cares i totes et miren a tu. En l'aire es percep aquella tensió, aquella electricitat que tenen les funcions teatrals. Sí, ets dalt d'un escenari i fa estona que parles. Potser estàs cansat. Acabes de fer l'última broma del teu monòleg i el temps s'atura. Les cares dels espectadors semblen indesxifrables. No expressen res. T'ha passat algun cop això? Notar com si s'atura el temps i no saber si riuran o no riuran?
No, normalment veig les cares de decebuts, que és, no acostumen a ser indesxifrables. O estan rigut molt o m'odien amb la cara, es veu clarament.
Bé.
Si és nou, això.
Aquest cop riuen, i molt.
Perfecte. Bé.
Surs de l'escenari en retirant una cortina i gairebé topes amb un home que balla alçant una copa de cava. Una mica més lluny, uns desconeguts et piquen l'ullet i brinden per tu. Tot i que des de l'altre costat de la cortina no havia sentit res, aquí sembla que la festa fa estona que ha començat. Circula amb somriures i rialles, tothom actua com si fos a casa seva. Van entrant més i més persones que no havies vist mai. Com que és l'últim monòleg de la gira, els organitzadors t'han preparat una petita celebració sorpresa, però potser te l'esperaves una mica. En aquest moment estàs envoltat de gent que no coneixes, però esperes que arribin aviat els teus amics. Una noia s'apropa somrient i animada amb una cervesa a la mà.
Com has patat, Tomàs? Té una cervesa, et convido.
Home, gràcies. Oh, cervesa, m'encanta.
De res.
Beus la cervesa fins a buidar el got de plàstic. La noia et mira d'una manera decididament seductora. No la coneixes de res. Et fixes en els seus ulls marrons, juganers, magnètics. S'aparta els cabells passant-se els dits per sobre l'orella, sense deixar de mirar-te, mentre es balanceja el ritme de la música. Porta una samarreta platejada on porta escrit el text «Tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal». Mentre estàs pensant si el text és d'una lletra dels Manel o dels Amics de les Arts per dir-li alguna cosa, la noia gira cua i se'n va. Gairebé immediatament, notes com al teu voltant tot comença a donar voltes. Les cares de la gent es deformen, les taules s'estiren, els llums es converteixen en línies fines de colors que giren com un remolí. Perds el coneixement. Et despertes en un lloc desconegut, sota una claror blava de neó que és com una boira. T'incorpores a poc, perquè tens mal de cap, i veus unes parets altes, grises, sense decoració de cap mena. Quan t'hi fixes més, t'adones que estan recobertes d'una mena de material viscós i gruixut. De fons se sent un degoteig lent, però constant. I hi ha els barrots, és clar. Barrots clàssics de presó, embullit gairebé també clàssic de presó. D'aquells que són com una banqueta enganxada a la paret amb unes cadenes. I aleshores, sents unes passes. Són unes passes fortes, sorolloses. Aviat, a l'altre costat dels barrots, arriben unes botes negres ben enllustrades d'estil militar, uns pantalons bombats i una casaca imponent, amb una filera de botons lluents. No reconeixes l'uniforme, però és evident que aquell home corpulent és una mena de guàrdia. Mirant-te des de dalt de tot, uns ulls grisos de funcionari gris que brillen només quan veu situacions com la teva, de desemparament. Et mira fixament amb un rostre pràcticament inexpressiu. Potser li podries preguntar què fas aquí, però dubto que et respongui.
Pregunto igualment, què faig aquí? Què és això?
El guàrdia somriu i se'n va pel passadís.
Va.
El lloc és massa fosc per veure més enllà del que tens més a prop, però sembla que la teva no és l'única cel·la, ja que sents les seves passes allunyant-se durant una bona estona. Sembla que l'únic que pots fer és esperar. O bé, buscar alguna manera de sortir. No hi ha gran cosa que puguis utilitzar. L'únic que hi ha a la cel·la és una banqueta metàl·lica, un raspall de dents brut i un cubell amb una nansa de filferro.
Home, igual puc treure la nansa de filferro? Intentar fer alguna cosa amb això?
No crec que d'aquesta manera pugui sortir d'aquí. Millor que intentis dormir i descansar.
Sí, això sí ho sé fer.
Però no aconsegueixes dormir. Al guàrdia li agrada passejar picant els barrots de les cel·les del passadís. Així es van escolant lentament les hores. Ja no saps si és de dia o de nit quan el guàrdia torna i obre la porta. Et fa mal tot i estàs destrossat. No pots més, però el guàrdia et fa un gest perquè el segueixis. Camineu entre cel·les com la teva. Se sent un atac de tos, algun ronc, un crit que ressona en una galeria llunyana. Intentes no mirar als costats, però intueixes que tots els ulls et miren, potser amb ràbia, potser amb enveja. Per un moment tens la sensació d'haver entrevist una cara coneguda darrere uns barrots, però et fa massa por girar-te per comprovar-ho. Baixeu una escala estreta i fosca. A baix de tot, el passadís es torna més ample i ara l'il·luminació t'enlluerna. Arribeu davant d'una gran porta noble de fusta, ornamentada amb volutes, que sembla acabada d'envernissar. El guàrdia obre la porta. T'empenta perquè caminis. Avances entre dues rengleres de bancs plens de gent quieta i silenciosa. Et fan seure a la banqueta dels acusats. A la banqueta de l'altre costat hi ha una dona que seu amb l'esquena ben dreta. Sembla tensa i concentrada. Al davant, sota una il·luminació encara més potent que la del passadís, veus el jutge. Sota els ulls té unes bosses de pell flàccida i violàcia. Uns solcs profuns li separen la boca de les galtes. Una cara d'aquelles que diries que han sorgit d'un arbre genealògic ple de jutges i notaris. T'observa, aixecant una mica el cap, sever i distant. Es posa les ulleres a la punta del nas per llegir d'un paper i et va mirant per damunt de la muntura.
Senyor Tomàs Fuentes, és aquí avui acusat d'haver pensat i expressat una broma de mal gust. Entenc que és vostè un comediant d'èxit, oi?
Va, comediant sí, d'èxit no, no tant.
Bé, doncs, si és un comediant, sabrà que segons la llei de l'ofensa aprovada l'any 2026, permet la denúncia de bromes d'humoristes professionals amb efectes retroactius. És a dir, que es poden denunciar per bromes fetes recentment com per bromes fetes fa temps.
Uf, estic mort.
Com veig aquí, que és el seu cas. En aquest tribunal ens prenem molt seriosament l'aplicació de la llei. Tots som iguals davant la llei. També els humoristes. Ja era hora que aquí hi hagués una llei que ens permetés lluitar contra els abusos de la llibertat d'expressió que pallassos com vostès duen a terme per aconseguir un hi-hi-ha-ha que no té cap valor. Però bé, no vull avançar els fets. Primer escoltarem el testimoni de la denunciant aquí present i després veurem si s'executa la sentència que consisteix en una cancel·lació absoluta.
Ai, ai, ai.
Endavant, senyora Fina Hernández. Té vostè la paraula.
La denunciant ha estat asseguda immòbil tota l'estona, sempre amb l'esquena ben dreta. I ara agafa un aire per començar a parlar. Sembla que vagi a buscar forces molt lluny i que hagi de fer un esforç enorme per no enfonsar-se.
Jo tenia una vida normal. Tampoc una vida extraordinària, però una vida normal. Fins que el Tomàs Fuentes va fer aquella broma. Aquella broma em va arruïnar la vida. No recordo ben bé en quin programa va ser, però sí que tinc gravat al cap tota la broma sencera, les rialles d'ell i del públic, l'humiliació que vaig sentir, la crueltat de la seva veu. Jo sóc una persona que considero que tinc sentit de l'humor. M'agrada mirar comèdies i escolto programes d'humor. No és que sigui una persona intransigent ni rígida.
No.
No sóc rígida. Però és que no es pot fer bromes de tot.
No, de veritat.
No pot ser que no hi hagi conseqüències. Aquella broma em va fer adonar d'una cosa sobre mi, sobre el meu aspecte, que ja no he pogut tornar a oblidar. Ara hi penso tota l'estona. I quan els altres em miren, penso que ho veuen. Per culpa d'això, ho he perdut tot. A les reunions de l'oficina em sentia observada constantment, violentada. Vaig acabar amagant-me als lavabos per passar el màxim de temps possible lluny de la mirada dels meus companys. Te'n van acabar fent fora i no he pogut tornar a trobar cap altra feina. Cada cop que vaig a una entrevista de feina, penso que la persona que m'entrevista està veient allò i recordo la broma. Les rialles. No me les tracta el cap.
La broma també va afectar altres facetes de la seva vida?
Per sort, amb el meu marit, tot era diferent. Ell era el meu refugi, la meva salvació. Al seu costat em sentia segura. Podia deixar tot allò enrere i viure en un món a part amb ell, aliens a tota aquella situació. Ell em deia que la broma era estúpida, que no era cert, que a ell no li importava tot allò. I jo me'l creia. Ens vam unir molt més. Fèiem moltes més coses junts. Miràvem pel·lis que ens abstreien de tot plegat. Comentàvem els llibres que llegíem. Com que jo ja no treballava, em dedicava només a ell. Quan ell no hi era, m'ocupava de tot per quan tornés. Quan hi era, passàvem tota l'estona junts. Era meravellós. Tot era perfecte.
Mentre parlava, molt a poc, la denunciant ha anat corbant l'esquena i ha acostat els braços als pits com si es volgués protegir. Ara té els punys junts sota la barbeta, tancats amb força, i li tremolen.
Fins que va començar a canviar tot. Em deia que m'havia de buscar una feina, que no podíem continuar així, que no ho veia, que era impossible. On em voldrien després d'allò? No trobaria feina enlloc? Has de sortir, em deia. Quedem amb amics, sortim a sopar. Deia que m'estava tornant boja, que li estava donant massa importància. Massa importància! Com gosava! No ho entenia ni tan sols ell. No ho entenia ningú. Però ja era massa tard. La broma també havia entrat a casa. I fins i tot el meu marit s'havia girat en contra meu. Finalment ho vaig veure. Ell també. I va acabar passant l'inevitable, com tots els altres. Tu tries, em deia ell. I em va deixar, després de 15 anys, tot a la merda. Tu tries, deia. No. Jo ja no trio res. És que el Tomàs Fuentes va fer aquella broma cruel sobre mi. Jo ja no he pogut triar mai més res. I la meva vida s'ha anat enfonsant mica en mica, graó a graó, cada cop més avall, sota el pes de la vergonya i la humiliació. Fins que no n'ha quedat res. I tot per culpa d'una broma. Una broma cruel i estúpida. Que ja no es pot esborrar. Però que vull, que et necessito, que reconegui que és culpa seva, que tot el mal que ha fet no l'he triat jo, no l'he fet jo. Tot és culpa seva i de la seva broma estúpida. I vull que ho reconegui i que em demani perdó.
Bé, a mi em sembla que després de sentir aquest testimoni colpidor no hi ha dubte.
Ma?
A més, cal afegir l'agreujant que la seva conducta, senyor Tomàs Fuentes,
sí,
durant el temps de detenció que ha estat a la cel·la, no ha estat precisament exemplar. Els seus inútils intents de fugida amb el filferro del cubell evidencien un caràcter molt feble, per no dir menyspreable. Per tant, l'obligo a disculpar-se amb la víctima de la seva broma com l'única manera d'evitar la cancel·lació absoluta.
Però quina és la broma? És que encara no m'ha dit, no?
Ja ho sap, quina broma és. Però és que n'hi ha més d'una.
Home, cruels i estúpides, n'hi ha més d'una. Crec que la meva carrera es basa en això. No puc...
Bé. No sé. Guàrdies!
També crec que la senyora igual no volia treballar molt, no? Vull dir que...
Senyor Fuentes,
sí, perdó.
Faci el favor. Guàrdies, torneu-lo a la cel·la.
La justícia, eh?
Tornes a ser a la cel·la. Tens temps per pensar-te la disculpa. Què en penses de tot el que ha dit la dona?
Home, jo... És que, clar, no sabe la broma, però... Ella ha dit mil vegades, era una broma. Doncs això ja està, no? Una broma. Ja, hem rigut. A més, veig que és... ha rigut molt la gent. Si la gent riu, igual la que està equivocada és ella, no? No ho sé. És que no la conec, no anava contra ella, en principi. És que no, jo crec que tenia poques ganes de treballar, va deixar la feina, evidentment la van fer fora, estava al lavabo tot el dia, senyora, doncs igual vostè també ha fet algú perquè la fessin fora, no?
Eres conscient del mal que pots arribar a fer quan vas fer la broma?
No, si no la faria, però soc un inconscient. Aleshores, totes les bromes fan mal a algú, totes.
I és important, realment, saber de quina broma es tracta.
Ah, per mi sí, però depèn del problema, perquè si és perquè... Jo no sé, perquè és... Pel roja, per dir alguna cosa, la broma, doncs mire, senyor, si és un problema més gros, igual sí que li demano disculpes, però... és que la gent té la pell molt fina, també. Depèn de la broma.
El jutge no sembla que li agradin gaire els humoristes.
No, ja ho he vist.
Però suposo que els humoristes tampoc els agraden gaire els jutges.
No tenen gaire sentit de l'humor. No hi ha cap humorista jutge.
I què creus que hi hauria de constar la disculpa si la fessis? No pots simplement demanar perdó després de tota l'explicació que ha donat la dona.
No, clar, jo intentaré justificar dient que és la meva feina. Clar, és que no sé a què es dedica ella, però segurament si jo em vull ofendre per alguna cosa, em puc ofendre per la seva feina. Aleshores intentaria explicar això, tot i que sé que no m'entendria ningú, perquè no, els jutges i la gent que es queixa dels humoristes tampoc escolten gaire, però jo intentaria explicar-li que la meva feina precisament és aquesta, posar en evidència segons quines coses, assenyalar injustícies o coses que no ens agraden precisament per això, per treure-li ferro, i ja està, però tampoc m'hi esforçaria gaire perquè crec que aquest jutge ja té pensat que estaré una temporadeta aquí a l'ombra.
Veurem què diu el jutge demà. Et desitjo sort.
Moltes gràcies.
Penso que la necessites.
Sí, jo també ho penso.
L'endemà et porten lligat a la mateixa sala del judici.
Lligat.
Però ara hi ha càmeres de televisió i molta gent asseguda, com si fos en un plató, per veure l'espectacle.
Benvinguts tots de nou. Ara també saludem a les persones que ens estan mirant des de casa. Seguint la llei, la disculpa serà emesa per la televisió i serà la gent, el poble, qui votarà si és una disculpa sincera o una disculpa falsa. I d'això dependrà la sentència final. Silenci! Silenci i ordre a la sala. Senyor Tomàs Fuentes.
Hola.
Ja veu que s'hi juga molt.
Sí, m'agrada molt aquest format. No el coneixia, està molt bé.
Intenti callar. Perdó. I escoltar. Sigui sincer, ni que sigui per una vegada a la vida, i no fer més bromes. Quan vulgui, ja pot començar la disculpa. Endavant.
Molt bé, senyora Fina, si no me'n recordo. Era Fina el nom?
Sí.
No puc fer broma, no puc dir que té la pell molt amb el seu nom. Això no puc dir, no? Pues, ui, a veure, aquesta és dolenta. Bé, li demano perdó, però ho faré d'aquella manera que fan els famosos. Demano perdó si ho fes algú, que és una manera una mica tramposa de demanar disculpes. Però és que crec que no, que s'ha ofès vostè perquè no volia treballar. Jo també ho faria, jo no vull treballar. Si se m'hagués acudit això que està fent vostè, igual jo també ho hagués fet. Però crec que no li dec una disculpa per haver fet aquesta broma, que encara no sé quin és. Crec que no tinc res més a afegir. Que sigui el públic, un públic meravellós, que decideixi. El públic és el millor que té la televisió i la ràdio. Sou tots molt macos. I res, si voteu que sóc innocent, tindreu entrades gratis als meus espectacles. Endavant, us estimo.
Tot seguit, en diverses pantalles, pots veure el recompte de vots de la gent des de casa. Amb els percentatges de sincer o fals, movent-se a gran velocitat.
Ai.
Guanya el fals. Oh.
Segons els resultats de les votacions, la disculpa ha estat falsa. Oh. I, per tant, aquest tribunal condemna el senyor Tomàs Fuentes a la cancel·lació absoluta.
T'ha cantat, tardor d'hora.
Calma, calma. Ja ho entenc, que estiguis contents. És una victòria per sobre d'aquesta gentussa que es pensa que en nom de l'humor poden fer qualsevol cosa. Sempre fent bromes, 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 bromes. Bromes que no vol sentir ningú, senyor Tomàs Fuentes. Bromes que arruïnen vides. N'estic tip d'aquests farsants pallassos que no saben entretenir si no és faltant el respecte als altres, ofenent, creuant línies vermelles. Línies vermelles, senyor Tomàs Fuentes, i són per algun motiu. Vostè ha creuat una línia vermella de forma imperdonable. El poble ho ha decidit i tot seguit s'executarà la sentència, que consisteix no només en prohibir-li treballar mai més com a còmic professional, sinó també en esborrar-li el somriure de la cara per sempre més.
Sí, sí.
El terra vibra i s'obre. Puja molt lentament un cub metàl·lic, net i brillant, com si tot just l'haguessin polit. Quan ha acabat de sortir, de la cara del davant emergeix un tub prim i llarg. Es mou amunt, es mou avall, busca alguna cosa. Finalment, t'apunta al mig de la cara.
Ai.
Està carregat d'àcid sulfúric.
Ostres.
És l'única manera de restituir realment el mal que ha fet. Ja no es podrà riure mai més de ningú.
A veure, al Joker també li havien tirat àcid a la que reia. M'he passat.
Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb el convidat d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Ja et pots treure la màscara, Tomàs.
Ah, ja estic, ja estic. Ah, vale. Que no m'atrevia. Que no m'atrevia a dir. Que...
Ah, què t'ha semblat l'experiència de Llinda?
Molt divertida. No m'esperava això. No tenia quasi... Tenia un titular de què seria i no m'imaginava primer algo tan currat i després tan... una història tan adaptada a mi, diguéssim. Pensava que seria algo més neutral i era, ostres, amb una història amb la que m'he sentit molt identificat.
Hi ha hagut un moment que has defensat, o sigui, t'has posat com molt seriós defensant el teu punt de vista, no? Que poques vegades crec que t'he vist jo defensant el teu punt de vista d'aquesta manera tan seriosa.
Clar, és que si estic davant d'un jutge, des de moment intentaré... Però de seguida ja he vist que no hi havia un rascar. I és
que estaves...
És que he estat a punt de... Perquè hi ha una cosa que és... Perquè hi hagi... Perquè alguna cosa faci gràcia, sempre hi ha una víctima, sempre. Mm-hmm. I he estat a punt de demanar-li al jutge, expliqui'm un acudit, que jo m'ofendré. Dic, ostres, no, encara... Serà empitjorarà les coses.
Encara ho liaré. I la sensació que tenies de tenir a prop gent, et semblava que tenies a prop gent, eren com te'ls imaginaves un cop els has vist?
No, gens, o sigui, no sabia, jo he entrat aquí, no he vist a ningú i no sabia què em trobaria, ni quanta gent em trobaria, perquè ostres, no sabia quantes veus feia cadascú, molt xulo, molt divertit.
I hi ha alguna decisió que prendries diferent de les que has pres durant la història?
Home, evidentment, sí, arribo totes. Jo, en un judici, no sóc tan xulito. Ni tant, jo he demanat perdó com una rata. Sí, sí, senyora Fina, té vostè tota la raó.
Hauries hagut de tancar,
home,
eh?
I tant, i tant.
Però creus que t'hauries salvat, igualment, de la ruixada d'àcid?
Clar, això igual ja no, perquè si és el públic que decideix, segurament... Jo hagués votat en contra també. Jo vull sang i fetge.
Sí. No, o sigui,
encara que fos sincera...
Un altre comediant, disculpa, tu a prima, eh?
Jo, sí, és igual, encara que sigui el meu germà. Jo, vinga, va.
T'ha fet sospitar a la festa que no hi hagués cap altre humorista que tu coneguessis a la festa inicial?
Sí, clar. Bàsicament perquè la majoria d'amics són còmics i humoristes i no hi havia ningú que...
I normalment són allà,
sí, sí,
no?
Sí, clar, sí, sí. I no havien vingut els cabrons.
Pot ser
que... O estaven fent una altra festa sense mi.
O pot ser que ja hagin estat cancel·lats, ells.
Ah, això també pot ser. Jo era l'últim.
Era la nostra idea. Que
era l'últim còmic.
Que ells els que quedava.
Clar,
sí.
clar, i han acabat, doncs podria ser.
En aquest escenari dels còmics se'ls pot sentenciar d'un dia per l'altre a la mort... Uh-huh. Canviaries el teu estil de... Perquè venies de fer un monòleg,
sí,
que ha tingut, l'han aplaudit, clar, bestialment. Hem d'entendre que és un monòleg d'humor blanc.
Home, si sóc l'últim que queda i sé que puc anar a la presó i morir, sí, devia ser un humor molt blanc.
Un humor molt blanc.
Per jo continuar, perquè jo ja et dic, jo sóc un cagat. Aleshores, si veig que als meus amics ja li ha passat això, jo ho deixo.
La història de la...
L'altra cosa és de... que està molt bé la dicotomia de... Ostres, aquesta gent s'estava pixant de riure. Però
és el que t'anava a preguntar.
Però ara la mateixa gent m'ha votat perquè...
Però s'estaven pixant de riure amb les bromes... autocensurades, no?
Ah, bueno, clar, exacte. Suposa que això ja ha passat un temps. Sí, clar.
Ah. Sí, t'autocensures? No, no, no en aquest context, sinó en el context real.
Ah, m'autocensuro tenint seny. Vull dir, si hi ha una sèrie d'acudits que el públic que tens, pues igual no les fas, no sé com dir-t'ho. Pues,
Depèn del públic, de la sala, del lloc.
Sí, no sé. Sí, per exemple... no sé com dir-ho, si estic fent un monòleg en una associació de minusvàlids per Diego, pues segurament hi haurà acudits que ja no faré perquè no té
però,
sentit.
Però això no els podries fer més, de fet, no?
Sí, certa manera, es poden fer.
Perquè ells deuen tenir sentit de l'humor sobre,
clar,
la seva minusvàlida.
Però, clar, per... Sí, jo crec que moltes vegades els problemes de l'ofensa ve per la falta de context. Aleshores, si jo puc tenir una estona amb aquesta gent de l'associació de minusvàlids, per dir alguna cosa, perquè vegin que no sóc un idiota, que només em ric perquè van a cadira de rodes, sinó demostrar-los que no m'estic enfotent d'ell, sinó de la malaltia o del que sigui, aleshores sí que es podria fer.
Creus
però
que
clar, costa més clar. Has de mostrar-li que no vaig amb mala fe.
Clar. Creus que la gent s'ofèn més per les bromes de coses que els passen als altres? És a dir, creus que s'ofendria més algú que no té problemes de minusvalia que algú que és minusvàlid?
Sí, totalment. Sí, sí.
Per què creus que és això? Ens ofenem pels altres?
Sí, sí, sí. Això passa moltes vegades, d'acudits, polèmiques amb Irene Villa, que ella mateixa al Twitter deia, no, si a mi aquests acudits em fan gràcia. I la gent que insultava l'humorista, insultar-la a ella. Bueno, aquí estàs defensant si ella mateixa ha dit que li fa gràcia. Sí, sí, moltes vegades són més papistes que el papa. Bueno, preguntem-li al... O no, vull dir, perquè també li he de preguntar jo a segons quina gent, no? Si, vull dir, de la mateixa manera que si tu no vols veure'm, pues no em vegis, pues a mi la teva opinió em pot interessar o no, depèn. Moltes vegades sí, vull dir, moltes reflexions quan et diuen, ostres, aquí t'has passat, i et pares a pensar i dius, ostres, doncs és veritat que aquest acudit no aporta res, o en el moment en què està fet ara, que la situació és molt delicada i tal, doncs igual sí que no cal fer-lo. Però és més per una cosa de... Estic fent més mal que gràcia, perquè aleshores el trenc.
Fes aquesta avaluació.
Sí.
Poses una balança.
Sí, moltes vegades sí. Altres no, eh? Altres dic, ostres, és que això és divertit i ara jo no tinc temps d'explicar per què és divertit. I la gent que em coneix una mica sap que no m'estic enfotent d'això. Hi havia un còmic que jo sempre cito la frase que deia, jo només faig humor de les coses que em fan por. I a mi una mica això em passa. Vull dir, jo si algun dia faig un acudit del càncer és perquè a mi em fa pànic tenir càncer. I la meva manera de no pensar-hi és em fotre de la malaltia.
Bueno, és que estava pensant que justament probablement la gent que passa per coses realment dures i difícils, una manera de reaccionar-hi és prendre som humor i per tant és més fàcil que tinguin més sentit de l'humor que ells sobre els que està passant, que els està passant que d'altres, mm-hmm. No?
Sí, sí, jo com a guionista vaig treballar el programa aquest de Tabús amb el Verdaguer, David Verdaguer, mm-hmm. Que era això, era anar a col·lectius i fer-los un monòleg a mida, minusvàlids, amb... què més hi havia? Gent amb... que li quedaven mesos de vida, coses molt dures, i eren els primers que reien. Sí, sí.
Com a mecanisme de...
Clar, clar. De és que no et queda un altre. Riure't de l'amor perquè és que no pots fer una altra cosa. Que...
Ara que deies les opinions dels altres depèn de quines, depèn de qui, dels humoristes, els escoltes més? Els que són del teu mateix gremi?
Sí, els escolto.
O és indiferent?
Sí, els escolto més perquè en principi saben més com funciona aquest negoci, diguéssim, i el procés creatiu i tal, i de vegades és de... sí, en principi els escolto més, però després a última hora és vull dir, jo puc pensar, tinc raó jo, aquest acudit a tu no t'hauria de molestar, però et molesta, doncs moltes vegades dic, vale, jo tinc raó, però si li molesta i li fa mal, ja en faré un altre.
No cal.
Però això depèn del dia, també.
I alguna broma, algun acudit que tu t'hagi molestat, que t'hagis ofès? N'hi ha hagut alguna vegada?
A mi només em molesten...
Comediant t'hagi aconseguit...
A mi només em molesten les bromes dolentes. Sí, o sigui... si has de fer acudits sobre l'Holocaust, que és un tema molt dur, que sigui el millor acudit del món, perquè si no, és de, si has dit Hitler només per... Soy un gamberro, he dit Hitler, és a mi no... M'ho fem més que has buscat la polèmica perquè sí, que perquè l'acudit sigui més o menys, vull dir, saps? És de...
D'acord. Aleshores, en aquests casos, que de vegades... Jo tinc al cap alguns, amb aquest que sempre que te l'has mencionat, no sé si tu també, però en aquests casos, veus lògic que la gent s'enfadi amb l'humorista quan només està... dient Hitler només per transgredir sí. I la broma és dolenta de nassos?
Aleshores, sí, o com a mínim té més eines per fer-ho. Però tot i així, clar, és que al final és complicat, perquè és una ficció el que estàs fent. Això amb el drama no passa. No? Si tu veus una pel·li dolenta sobre el nazisme, no et queixes de... Estan banalitzant el nazisme. Simplement no t'agrades i no la recomanes. I no... Pues pots ser un humorista dolentíssim que fa acudits molt dolents sobre Hitler i no hauria de passar res. A no ser que es vegi que vas a provocar. Aleshores, és de... aquí ja és un altre context.
Digues. N'hi ha molts que van a provocar d'humoristes?
Jo crec que n'hi ha pocs, però sí que passa molt quan comences. Que vas a... no sé si t'ha passat quan eres petit i et donaven un diccionari d'anglès, el primer que busques són paraulotes.
Sí.
Jo crec que amb la comèdia també passa. Al principi seré el més gamberro, faré coses que no fa ningú, xistes de Hitler, no? I després veus, dius, bueno, igual no les fa ningú perquè tampoc no són ni originals ja, no? Uh-huh. Però jo crec que al principi tothom volem ser polèmics i ser malotes i tal, fins que veus des de... bueno, no cal, i al final que vols que la gent rigui.
Hi ha un procés de maduresa professional.
Sí, crec que sí, però a tots els àmbits, no només a la
comèdia. Sí, no, evidentment, que... evidentment. La història de la senyora Fina, la ruïna de la senyora Fina,
sí.
Seria una ruïna per explicar la ruïna?
Home, jo crec que no, perquè se la veu que està patint.
Però si ella s'ho prengués amb humor...
Ah, sí, si ella rigués...
Si ella rigués, si ella aconseguís...
Ah, és com, d'una manera, evidentment... Bueno, seria equivalent, però en còmic, ma mare es diu Encarna, i li va pillar tot el gag de Martes i Trece d'Encarna, per allà. Pues també li van fotre la joventut a ma mare, perquè tothom deia Encarna, Encarna... Clar, però bueno, ja se'n fot... Si és divertit, clar, és una bona ruïna. Clar.
Vull dir que això ho podria haver pres d'una altra manera. Sí, no?
Sí, clar, clar, no, clar. Ho podria haver pres d'una altra manera.
Llavors, la gent que va a la ruïna a explicar el seu testimoni, en el fons hi van per capgirar això? És a dir, per explicar una cosa que potser ara l'estan explicant prenent-se la broma, però en el seu moment no els va fer cap mena de gràcia?
Normalment jo crec que ningú... Buenos Aires, d'aquesta frase tan suada del Woody Allen, de que comèdia es veu la tragèdia més temps. Moltes vegades sí, has d'esperar un temps perquè et faci gràcia. Si et fots una hòstia i et trenques una cama, igual la mateixa tarda no estàs fent broma, però igual d'aquí un any pots explicar-ho i pixar-te de riure de com... De la, sí. tot és susceptible de fotre tant això. T'has de passar el temps suficient.
Clar. Tornaries a entrar al llindar?
Home, tant, encantat, sí.
Què esperaries de tornar a entrar al llindar?
No sé, una història totalment diferent i no puc esperar res, no sé, perquè no m'esperava gens això, no?
Però si ens ressuscitem, però clar, desfigurat, això com a mínim.
No notaria gaire la diferència.
Gràcies per creuar el llindar, Tomàs.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Domènech Farell en el paper de jutge i Gemma Ibáñez en el paper de denunciant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.